D'aquí a 14 minuts sonen les 3, anem als esports. La Lliga de Futbol de Segona Divisió ha tingut un desenllaç inesperat. El que es temia que passés des que es va reprendre el futbol professional a mitjans del mes de juny ha passat en l'última jornada. I això ha deixat la competició sense resoldre nombroses queixes i acusacions de classificació adulterada. Josep Andona, Isa, bona tarda.
Bona tarda.
El partit Deportivo de la Coruña Fuenlabrada, un partit decisiu per la permanència a segona i també per la fase d'ascens a primera, es va haver d'ajornar ahir per un contagi massiu per Covid-19 en els jugadors del Fuenlabrada.
7 jugadors i 5 membres de l'staff tècnic van donar positiu en les proves test que se'ls van fer 48 hores abans del partit de Riazor. Un cop es va saber, la Lliga Professional, la Federació Espanyola de Futbol i el Consell Superior d'Esports van ajornar el partit de la Corunya per evitar contagis. A Fuenlabrada, que ja havia viatjat a la ciutat gallega, ha quedat confinat en un hotel per passar la quarantena. Curiosament, per acabar-ho d'adobar, el seu assessor jurídic és el fill de Javier Tebas, president de la Lliga Professional. L'alcaldessa de la Corunya, Inés Rey, no entén com els contagiats del Fuenlabrada van viatjar fins a Galícia.
Desde el Concello de A Coruña, desde la ciudad de A Coruña, queremos saber por qué no se aisló al equipo completo del Fuenlabrada. Queremos saber por qué no se puso al equipo en cuarentena y queremos saber por qué se permitió que viajaran a la ciudad.
Els estaments van decidir que, per protegir la salut dels futbolistes i la integritat de la competició, la resta de partits de la darrera jornada es juguessin igual. Però els clubs rivals afectats ja amenacen d'emprendre mesures legals. Es basen en que tots els partits s'havien de jugar a la vegada. La Lliga Professional es reuneix aquesta tarda d'urgència per mirar de buscar una sortida a l'embolic. En qualsevol cas, la Lliga de Primera ha acabat sota sospita per l'ús i abús del VAR. La segona A està congelada per un partit pendent i la segona B en mans de l'Audiència Nacional per una impugnació de Lleida.
Doncs amb tot aquest embolic hi ha diversos clubs que volen pescar-hi. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
El Deportivo de la Coruña, l'Elx, el Rayo Vallecano o el Numancia són alguns dels clubs que s'han indignat i que han anunciat que pensen anar a la justícia ordinària.
Amb tot el que això pot representar, ja que es podria arribar a una paralització de la competició, fins i tot que algun jutge decidís anul·lar la jornada d'ahir. Però anem a pams. El Deportivo és l'equip que havia de jugar ahir a casa amb el Fuenlabrada, com acabem de sentir. No ho va fer i ja no té cap opció de salvar la categoria, ni tan sols si guanya el partit que té pendent. Però a la Corunya consideren que se'ls ha impedit l'opció de pressionar els seus rivals. Fernando Vidal és el president del Depor.
Una adulteració total de la competició. En fi, les últimes jornades se tienen que disputar tots els partits que son dependientes a la misma hora. Es decir, me parecen hechos gravísimos, ¿no?, que perjudican totalmente a la competición. Es decir, no es lo mismo que el Deportivo esté jugando aquí en Riazor con el Fuenlabrada y los demás equipos al mismo tiempo, porque presionamos también a los rivales. Si hemos marcado un gol o dos goles, presionar a los rivales, no es lo mismo jugar que jugar con el Deportivo materialmente descendido.
El Deportivo ha deixat entreveure que potser es nega a jugar el partit contra el Fuenlabrada i demana que es repeteixi la jornada d'ahir o que la temporada que ve juguin 24 equips a segona A. Però qui n'ha sortit més perjudicat és l'Elx. Aquest equip és ara sisè, una plaça que dona accés a disputar el play-off d'ascens, però si el Fuenlabrada guanya o empata amb el Deportivo, serà el conjunt madrileny el que es classificarà. A Elx veuen clar que no és el mateix jugar contra un Depor que s'hi juga la continuïtat que fer-ho contra un Deportivo que no es pot salvar. Pacheta, el tècnic, demana que es castigui el Fuenlabrada.
Tienen que decidir qué hacer. Y claro que la clave está en buscar de quién es la negligencia. Entonces así de claro, es clave. ¿De quién ha sido? Y a partir de ahí ejecutar. A este club que defendemos hoy estos colores le ejecutaron, ¿eh? No estoy pidiendo nada, ¿no? Que se sepa de dónde es la negligencia y que se castigue la negligencia. Nada más. ¿De qué manera? Para eso están las autoridades. Yo no voy a entrar en ello.
El Rayo, que s'ha quedat sense play-off, també protesta i anuncia que adoptarà les accions legals que calguin per defensar-se del que han qualificat com un gravíssim abús. Un comunicat molt semblant al del Numancia, que baixa a segona B.
I és que un jugador del Rayo Vallecano, Yassine Kasmi, no va jugar ahir amb el seu equip perquè va confessar que havia sopat amb jugadors del Fuenlabrada fa uns dies. Avui la plantilla del Rayo ha de passar testos i quedarà aïllada per saber si hi ha o no algun altre positiu.
I així ho va comentar ahir el seu entrenador Paco Gémez, minut abans del partit Racing-Rayo. El tècnic va decidir no fer-lo jugar per evitar contagis amb jugadors de l'equip de Cantàbria.
Ha habido gente que ha tenido contacto con algún jugador de Fuenlabrada, lo que no sabemos si realmente da positivo, si no lo tenía. Entonces, bueno, pues el chico, cuando ha saltado todo esto, nos ha dicho que, bueno, pues que él estuvo cenando con alguien, que, bueno, que él no sabía. Entonces nosotros, en un acto, yo creo que de sensatez, y aparte de lo que dice el protocolo, es comunicarlo a la Liga, y aparte de comunicarlo a la Liga, por supuesto, no alinearlo.
Avui els jugadors del Rayo han de passar el test. El darrer rival del Fuenlabrada a la Lliga va ser l'Elx, però els jugadors de l'equip il·licità van passar controls dissabte i no va haver cap positiu.
Doncs ja sabem què va passar ahir, també hem sentit les reaccions dels principals actors implicats, però el que no sabem hores d'ara és com queda el calendari, i això implica, i molt, el Girona. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I és que el Girona va perdre al camp de l'Alcorcón 2-0, l'últim partit de la Lliga, en fase regular, podríem dir. Acaba la Lliga, doncs, en cinquena posició. Haurà de jugar a les semifinals del play-off d'ascens contra l'Almeria. Però el que no està clar és quan es jugaran aquests partits.
No, el Girona encara no tenen cap confirmació, ni tampoc hi ha hagut cap anunci oficial de la Lliga, i els altres equips implicats en aquest play-off, de moment Saragossa, Almeria i Elx, tampoc han dit res durant tot aquest matí. La primera eliminatòria s'havia de jugar aquesta setmana, recordem, dijous i diumenge, i la setmana que ve hi havia d'haver la final, però ara mateix tot és una incògnita. Es parla que les dues semifinals es podrien traslladar a començaments d'agost, però també que la del Girona contra l'Almeria es podria acabar jugant més aviat. A hores d'ara no es pot descartar res. En qualsevol cas, el Girona han passat les proves PCRs habituals dos dies abans de cada partit. Les han passat també els empleats que treballen a Montilivi els dies de partit, però això tampoc vol dir que els hagin confirmat que jugaran demà passat. Com a mínim saben qui serà el seu rival en aquesta primera eliminatòria. El Girona, recordem que va perdre el camp de l'Alcorcón i va acabar cinquè. S'enfrontarà a l'Almeria amb el primer partit a Montilivi i la tornada a Andalusia. Ahir, després de perdre l'Alcorcón, l'entrenador Francisco deia que ells es prepararien per jugar demà passat contra l'Almeria.
Sabíamos que teníamos que jugar y ver en qué posición podíamos quedar. Desconozco qué va a pasar porque es que no tengo ni idea. No te puedo decir porque hay que esperar que la Liga determine, y nosotros lo que tenemos claro es que hemos quedado quintos. No vamos a pensar en otra cosa porque lo que no está en nuestras manos no podemos hacer nada. O sea, que lo que está en nuestras manos es preparar el partido del jueves, que eso sí es una realidad. Hoy se ha jugado, la Almería ha empatado, nosotros hemos perdido. Cuarto, quinto, bueno, pues el jueves en principio tenemos nuestro play-off, el primer partido, ¿no?
El Saragossa ha acabat tercer i haurà de jugar contra el sisè, però no sap qui serà encara el sisè. De moment ho és l'Elx, però el Fuenlabrada necessita només un punt en el partit que de moment té pendent el camp del Depor.
Bé, doncs veurem com queda tot aquest embolic a la segona divisió. D'altra banda, un equip que l'any que ve jugarà a segona ha explicat avui com queda el seu organigrama i com afronta el futur. Els principals executius de l'Espanyol han comparegut avui per explicar com serà el nou projecte un cop de consumat el descens. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Un Espanyol amb canvis significatius al Consell d'Administració i que a nivell esportiu té un objectiu i una prioritat: tornar el més aviat possible a primera.
D'entrada, Cheng Yancheng reforma el Consell d'Administració, que serà molt més executiu i del qual en surt reforçat el fins ara director general Josep Maria Duran, que a partir d'ara ocuparà el càrrec de conseller delegat.
Aprofitar aquest moment per fer molts canvis i que ja s'han començat a fer i rellançar un nou projecte que ens porti un altre cop a l'èlit i que tinguem un nou club, un nou Espanyol que pugui lluitar per coses molt més altes.
El conseller xinès Hong Wang serà el nou vicepresident en substitució de Carlos García Pont, que hi va dimitir, i també entra al Consell Rafa Marañón, l'exhistòric jugador del club que fins ara ocupava tasques institucionals a l'entitat. El subdirector general del club i conseller Mao Yagu ha aclarit que, tot i el descens a segona, el president Cheng Yancheng encara està més compromès que abans amb l'entitat.
El nou Consell d'Administració sigue presidido por el presidente. El compromiso es total, no solamente al 100%, sino al 300%.
També ha comparegut Rufete com a director esportiu, al qual ha rebut el suport i la confiança de Josep Maria Duran. Sobre el futur entrenador, que ha de ser peça fonamental al nou projecte de l'Espanyol, n'ha dit això.
Si fuera por nosotros, el entrenador estaría ya aquí. Evidentemente, cualquier negociación hay una parte que no va o que no depende de ti, pero por todo lo que nosotros apostamos y todo lo que nosotros somos o hacemos para poder retener el entrenador ya, evidentemente estaría aquí. Esa parte que no controlamos, pues evidentemente esperamos solucionarlo lo antes posible,
Rufete també ha comentat que l'objectiu aquesta temporada és un i de molt clar, el de pujar altra vegada a primera divisió. I ha confirmat les renovacions de Diego López, Javi López, tots dos per una temporada, y de Direct Vila por dos.
En el contexto que estábamos para que el equipo consiguiera la salvación y hacer un análisis de qué importancia o impacto tenían ellos en la plantilla, evidentemente con el entrenador y el uso que les daba, la decisión fue por responsabilidad que ellos se les renovara para que tuvieran la total confianza por parte del club, ya que la tenían por parte del entrenador.
También ha confirmado les baixes de Caleri, Ferreira, Naldo i Torraspe, i deixa la porta oberta a una possible continuïtat de Bernardo si el nou entrenador, quan arribi, ho veu amb bons ulls. I també ha dit que no està previst que Cabrera i Raúl de Tomàs marxin cedits. Per acabar, Josep Maria Duran ha anunciat que el pressupost de la temporada que ve es veurà reduït entre 48 i 50 milions i que els nous abonats tindran un descompte del 50% i els que ja ho són ara mateix, amb la rebaixa a la que també es poden acollir pels partits jugats a porta tancada, l'abonament gairebé els pot sortir gratuït.
Deixem el futbol. Marc Márquez ja ha passat pel quiròfan. Aquest matí l'han operat a Barcelona del trencament de l'húmer dret que es va fer en una caiguda diumenge al circuit de Jerez. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat l'operació?
El doctor Xavier Mir ha intervingut aquest matí Marc Márquez amb èxit de la fractura del terç mitjà de l'húmer dret que es va fer diumenge a Jerez. I a més es confirma la informació avançada ahir per Catalunya Ràdio quan que el nervi radial no està afectat. Aquest detall és fonamental de cara a les aspiracions del campió del món. Estem esperant un comunicat oficial d'Onda Racing Corporation que ens pugui parlar de terminis de recuperació, però aquí recordem les declaracions del mateix doctor Mir, l'especialista d'ICADME aquí on deixeus, que situava la tornada del tro de Cervera per al 7 d'agost els primers entrenaments del Gran Premi de República Txeca, la tercera cursa de l'any, és a dir, d'aquí a 17 dies, perquè la cursa d'aquest diumenge, que serà la segona, se la perd evidentment. Esperant, doncs, qualsevol avaluació oficial del temps de recuperació de Marc Márquez.
Més coses. A poc l'esport català es posa en marxa de cara a la temporada 2020-2021. La setmana passada va ser el Reus d'hoquei patins i avui li va tocar el torn al Granollers masculí d'handbol.
L'handbol serà el primer esport d'equip a començar la Lliga. Serà el 2 de setembre i 5 dies abans es jugarà la Supercopa d'Espanya. Antonio Rama, el tècnic de l'equip, està content de com li ha quedat la plantilla.
Home, jo penso que els noms que tenim són noms interessants. Sí, potser ens falta algun jugador més. Potser és una plantilla de les més curtes dels últims anys, però en qüestió de noms i cognoms estic content.
Les novetats són Xema Márquez, que ve del Guadalajara, Esteban Salinas, del Bidasoa, Oriol Reil, de l'AIS de Provença, i Antonio García, del Nantes, que torna al Granollers.
El que mesurarà en quina fase la meva carrera esportiva serà el que faci a la pista, i no pas pues, la meva edat o la meva carrera d'abans, no? Llavors, em centro només en això, en entrenar bé, en poder ajudar l'equip, en poder estar al meu millor nivell i, sobretot, que l'equip compleixi els objectius que l'Antonio Rama i el David Ginesta es marquin, no?
Demà comença a treballar l'Indústria Santa Coloma de futbol sala. Les restriccions pel coronavirus que hi ha a la ciutat colomenca han retardat 48 hores la posada en marxa de l'equip. Ara ho haurà de fer a l'aire lliure.
I abans d'arribar a les 3 expliquem que el bàsquet Manresa ha fitxat Jonathan Tabú com a nou base per l'equip. Tabú té 34 anys, va néixer a la República Democràtica del Congo, però té nacionalitat belga. Ha jugat a l'Alba de Berlín, a l'Armani de Milà i ara ho feia a Le Portel de França. A més, també ha passat per 3 equips de la CB, el Saragossa, el Fuenlabrada i el Bilbao. D'altra banda, Alberto Abalde ha pagat la clàusula de rescisió al València i ara en les pròximes hores fitxarà pel Madrid. També hi ha moviments de mercat al futbol. El Deportivo Alavés ha anunciat que no renova el seu tècnic, Juan Ramón López Muñiz, tot i obtenir la permanència. Sonen els noms de Vicente Moreno, del Mallorca, i que també sona per l'Espanyol, i de Rubi, ex del Betis i de l'Espanyol, com a possibles tècnics. A segona, l'Oviedo ha anunciat la renovació del seu entrenador, Cuco Ziganda, per una temporada més després d'haver assegurat la permanència de l'equip asturià. En canvi, José Luis Oltra no continuarà com a tècnic del Racing de Santander després de no haver evitat el descens a la segona divisió B.